Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
L'acord amb el govern espanyol pel nou finançament és imminent, així ho ha assegurat avui la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, a les portes de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Jordi Fortià.
Paneque demana que s'hi sumi Junts, però des de la formació la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, assegura que només acceptaran el concert econòmic.
Podem dir que donarà compliment als acords d'investidura que teníem i en particular a l'acord amb Esquerra Republicana sobre el finançament, que és una millora del finançament per Catalunya.
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
El govern espanyol reclama a la Unió Europea una resposta unitària a les amenaces de Trump d'annexionar-se a Groenlàndia.
L'operació a Venezuela i les ànsies annexionistes de Trump han centrat el primer Consell de Ministres a l'any. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana que Europa respongui amb una sola veu.
Es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía. Este es el momento de que Europa, y España trabaja para ello, alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra.
L'episodi de fred intens que encara afecta Catalunya ha d'anar a la baixa les properes hores, però entrarà en acció un nou element, el vent.
Ja s'ha activat l'alerta del Pla Vencat en previsió de fortes ratxes aquesta tarda i demà.
En cultura, el Teatre Lliure explora les dificultats de la comunicació amb l'obra Treballs Forçats.
El muntatge posa al mateix nivell la llengua de signes i la paraula oral i l'acompanya d'un col·loqui pensat perquè persones sordes i oients dialoguin i s'entenguin. Ho explica l'artista Berta Frigola.
La majoria pensem que només hi ha una forma, no, de comunicació, com la principal, la que emana, però hi ha unes altres que queden com supeditades o inferiors, no? Com per exemple podria ser la llengua de signes, no? Doncs seria una més. Parlem de l'esforç que s'ha de fer per poder aconseguir aquesta bona comunicació, no?
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol ser a la final de la Supercopa.
Els blaugranes disputen la primera semifinal de la competició contra l'Athletic Club a partir de les 8 del vespre a Jeddah, a l'Aràbia Saudita. Sumar el segon títol consecutiu d'aquest trofeu és el gran objectiu dels de Hansi Flick, que primer hauran de superar els bilbaïns si es volen plantar a la final de diumenge. Un Barça que ja sap que jugarà els vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Racing de Santander. A la Copa de la Reina hi haurà clàssic als quarts de final. Madrid i Barça s'enfrontaran en una de les eliminatòries, mentre que el Badalona Women es veurà les cares amb la Reial Societat a Sant Sebastià.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta del Vencat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do una altra vegada la fresca que hem tingut aquest dimecres. Temperatura que, malgrat el sol, s'ha enfilat poc per sobre dels 10-11 graus on més ha pujat aquesta temperatura. A més, el vent comença a ser ja més notori a moltes comarques i, per tant, la fred és molt marcada. Hem d'advertir fins i tot d'algunes nevades les properes hores, però a l'Alt Pirineu. Aniran caient al llarg d'aquest vespre, aquesta propera nit, i també el dijous, però sempre en aquestes cotes més altes de l'Alt Pirineu. No nevarà a la resta del país. El que sí que tindrem el dijous al matí, de fet aquesta matinada també, seran alguns núvols enganxats a la Catalunya central, amb alguna boira llevadora. Per tant, molta precaució al volant en aquesta zona, sobretot a l'altiplà central, i el vent molt insistent a les comarques de Tarragona i de Barcelona. La tarda del dijous, momentàniament, aquest vent anirà a menys i la temperatura pujarà una mica. Serà un ambient fred el que tindrem el dijous, però ja força menys que avui o ahir, dia de Reis. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments la situació viària és una mica complicada a l'àrea metropolitana. En el cas de la C60, encara aturada a Argentona cap a Mataró. Si ens acostem per l'àrea nord, pels Vallesos, tenim problemes a la C58, a Sant Quirze Badia, Ripollet i Montcada cap a Trinitat, i a la C33 de Montcada cap a Malussa de Trinitat i Rondes també. Pel que fa a la P7, aturades a Barberà i també al seu lateral, a la B30 en sentit a sud, en el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha un parell de quilòmetres de retencions a l'A2 a Cornellà cap a Barcelona i que l'entrada per la Diagonal de moment se circula ja amb normalitat. Les rondes van millorant, però encara hi ha, per exemple, cap a Trinitat, un tram de 6 quilòmetres i, per tant, caldrà, com sempre, demanar cautela. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'acord amb el govern espanyol pel nou finançament és imminent, així ho ha assegurat avui la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, a les portes de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
El govern assegura que el nou finançament per a Catalunya millora l'actual de manera substancial i respecta el criteri d'ordinalitat, és a dir, s'equilibra el que es dona amb el que es rep. L'executiu diu que som a la recta final perquè el govern espanyol el doni a conèixer. En aquest sentit, la reunió de demà entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras serà decisiva.
Mont Carvajal.
El nou model de finançament es coneixerà demà després de la reunió entre el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i el president espanyol Pedro Sánchez, o si més no, en els pròxims dies com a màxim. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que som a la recta final i que el nou model suposa una millora substancial per Catalunya i respecte a l'ordinalitat. Paneque no ha volgut entrar en xifres, però els republicans han situat avui en gairebé 5.000 milions d'euros extres.
Pel que fa a Catalunya, podem dir que donarà compliment als acords d'investidura que tenia a mi en particular a l'acord amb Esquerra Republicana sobre el finançament, que és una millora del finançament per Catalunya, sense entrar en xifres concretes, que com hem dit sempre, no volem privilegis, hi ha d'haver una quota de solidaritat, però és evident que hi ha d'haver un criteri que s'ajusti o que faci que s'ajusti a allò que generem en forma de riquesa i d'activitat econòmica respecte a allò que rep Catalunya.
Paneque ha dit que seria estrany que després de 12 anys Junts i la resta de grups catalans no veiessin una oportunitat històrica en aquest nou model de finançament i els ha animat a respondre només una pregunta per donar-hi suport. Millora o no el finançament de Catalunya actual?
També aquest dimecres la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha parlat de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras.
Des de l'executiu central es recorda que el nou sistema de finançament donarà més recursos econòmics a totes les comunitats autònomes.
La reunió se celebrará y versará sobre, indudablemente, sobre el contexto internacional que estamos viviendo, también, por supuesto, sobre el seguimiento del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y también, por supuesto, con la agenda lo que resta de legislatura de este gobierno progresista. Pues es una reunión que se enmarca en ese contexto. Indudablemente, como saben, la vicepresidenta primera del gobierno está preparando un modelo de financiación autonómica que dé más recursos a todas las comunidades autónomas.
I ho dèiem en titulars, Junts per Catalunya ha tornat a rebutjar la proposta de finançament singular que preveuen presentar aquesta mateixa setmana Esquerra i el PSOE. Els de Carles Puigdemont asseguren que l'únic model que avalaran serà el del concert econòmic. Jordi Casino.
Així ho ha assegurat aquest dimecres la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, que ha volgut deixar molt clar que tot el que sigui menys serà un engany i que amb els seus vots, que seran decisius, només donaran suport a un model com el que tenen el País Basc i Navarra.
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. Un concert econòmic català com també tenen els bascos pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts.
D'altra banda, la presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales, ha criticat la manca de lideratge del president Salvador Illa en aquesta carpeta, tot assegurant que no ha formulat cap proposta concreta i que no ha liderat la posició de la Generalitat.
I per la seva banda, també el vicesecretari d'Economia del Partit Popular, Juan Bravo, ha reiterat el rebuig de la seva formació a un model de finançament singular per Catalunya que ha titllat d'una compra de vots del PSOE als partits independentistes.
Bravo ha insistit que qualsevol reforma del sistema de finançament autonòmic ha d'abordar-se de manera multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera i no mitjançant pactes bilaterals i reservats entre el govern central i una sola comunitat.
Nosotros lo que queremos es hablar, pero un sistema de financiación en el que se hable en el Consejo de Política Fiscal, no en bilaterales. Se hable delante de todo el mundo. Acuérdese que nosotros nos levantamos porque no estamos de acuerdo con la bilateralidad. Estamos de acuerdo que todo se puede hablar. Todos los territorios tienen sus especificidades y hay que atenderlas y hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo la realidad de una comunidad autónoma con la otra, pero todo se tiene que hablar en un marco de la confianza y no utilizarlo para la compra política de votos, que es lo que están haciendo. Sentarse con Esquerra Republicana para intentar comprar los votos a favor de Sánchez o a favor de Illa.
I encara en clau política, el govern espanyol ha reclamat a la Unió Europea una resposta unitària a les amenaces de Donald Trump d'annexionar-se a Groenlàndia. Carina Bellvé.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reafirmat la posició del govern espanyol en la crisi de Veneçuela centrada en la necessitat de defensar el dret internacional i la sobirania dels estats. Segons Álvarez, el futur de Veneçuela s'ha de construir a través del diàleg i de mitjans pacífics i a través també del rebuig de qualsevol acció que no respecti la seva sobirania. Pel que fa a les amenaces de Donald Trump per annexionar-se a Groenlàndia, ni que sigui per la força si cal, Álvarez ha reclamat respecte al líder americà a la sobirania de Dinamarca i ha demanat unitat a la Unió Europea en política exterior per donar, diu, una resposta a les amenaces americanes.
Es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía. Este es el momento de que Europa, y España trabaja para ello, alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra.
Álvarez també ha confirmat que el govern iniciarà una ronda de contactes amb tots els grups polítics per enviar tropes a Ucraïna un cop es tanqui l'acord de pau en el primer Consell de Ministres de l'any. També s'ha confirmat la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest 2026 en el 2,2%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'episodi de fred intens que afecta Catalunya ja va a la baixa, però són molts els municipis que mantenen activats els plans iglú. I és que les properes hores ha d'entrar en fortes ratxes de vent que ja han fet activar l'alerta del Pla Ventcat.
A la ciutat de Barcelona s'ha viscut la nit més freda en gairebé 3 anys i l'Ajuntament manté en marxa l'operació fred per oferir allotjament a les persones que dormen al ras. S'han habilitat fins a 200 places en equipaments municipals. 14 professionals han patrullat aquesta matinada i ho faran també la pròxima pels carrers de la ciutat per tal de contactar amb persones que dormen a l'aire lliure i oferir-los allotjament.
De fet, la Fundació Arrels ha denunciat que aquesta passada mitjanit ha mort un home sense sostre de 55 anys a causa del fred.
Els Mossos mantenen oberta una investigació per esbrinar les causes de la mort i, tot i que no es descarta aquesta hipòtesi, encara no s'ha confirmat.
A Terrassa també han activat l'alerta per fortes ventades, que entraran divendres a Terrassa i al Vallès, tot plegat després d'una nova nit gèlida a la ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Aquest dimecres a les 6 del matí, el termòmetre de l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya a Terrassa marcava 2 graus sota zero, la temperatura més baixa de l'any fins ara. A les hores de més bon temps, ni tan sols es superaran els 6 graus. El Meteocat va activar dilluns el pla Procicat en fase d'alerta per onada de fred fins aquest mateix dimecres. Al carrer, la sensació de fred era evident, tot i que la situació climatològica ha anat millorant. Malgrat el fred, la Sílvia, la Victòria i la Valina han anat a comprar al mercat dels dimecres.
Jo, molt bé, perquè com que tinc molta calor sempre, doncs perfecte. M'abrigo i ja està.
M'agrada més el fred que la calor. M'agrada més el fred, a mi.
Home, jo el cos vaig molt abrigada, però vull dir que no fa un fred, però no per dir, no pot sortir de casa.
Després de l'onada de fred, per divendres es preveu vent que podria arribar als 70 km per hora entre les 11 del matí i les 4 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut retira l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris, sociosanitaris i residències a partir d'avui mateix.
La decisió s'ha pres per la millora sostinguda de la situació de la grip, amb una evolució també favorable dels ingressos hospitalaris. Malgrat tot, el govern segueix recomanant l'ús de la mascareta en aquelles persones que tinguin símptomes i que estiguin en l'àmbit sanitari o sociosanitari.
I encara en l'àmbit sanitari, la marató de donació de sang de Catalunya donarà demà el tret de sortida amb l'objectiu de superar les 10.000 donacions. Fins al 17 de gener hi haurà un centenar de punts habilitats en 80 municipis d'arreu del territori. El Banc de Sang fa una crida a donar sobretot als joves, ja que falta relleu generacional. Girona FM, Pau Villafañe.
Aquest any 2026, més de 70.000 persones necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinent de la donació, i caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats. Davant d'aquesta previsió, la Marató convida a donar als principals hospitals catalans i a 102 campanyes de donació en més de 80 municipis d'arreu del territori. Anna Millán és la directora del Banc de Sang i Teixits.
Diem que la sang caduca, però els malalts no fan vacances i, per tant, la sang sempre és necessària. De fet, per nosaltres, la Marató és la nostra festa major, és la crida més intensa que fem des del Banc de Sang i Teixits. En aquest moment doncs, tenim un estoc per entre 5 i 6 dies. És una mica per sota de l'ideal, que seria entre 7 i 8 dies, i això vol dir que no és que haguem tingut cap problema per que cap pacient sigui atès, però sí que hem d'intensificar una mica les donacions i per això fem aquesta campanya.
Amb el lema "El vincle que ens fa immensos", la Marató tindrà lloc del 8 al 17 de gener amb l'objectiu de remuntar les reserves de sang que per Nadal baixen un 20%.
I la consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP de Cabrils, al Maresme, un projecte que es va començar a demanar l'any 2004 i que aquest 2026 ha passat a ser una realitat. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
Fins ara s'atenien els pacients en un consultori local que es va instal·lar el 2008 provisionalment fins a construcció del nou CAP que estava prevista per 2 anys més tard, el 2010. L'equip que integra el nou CAP de 16 professionals es converteix també amb el CAP de Vilassar de Dalt, on els veïns i veïnes de la població s'han desplaçat històricament durant molts anys. De fet, tenir els serveis a prop era una demanda que s'ha fet en diferents ocasions i per la qual un centenar de veïns i veïnes de Cabrils havien protestat en diferents ocasions amb la plataforma Cabrils en CAP. Ara reclamen que la millora de les infraestructures també vagi acompanyada d'una millora de l'equip de professionals de la salut. Rosa Xivillés, de la plataforma Cabrils en CAP, i Maite Vinyals, l'alcaldessa del municipi.
Tota la vida cap a Vilassar de Dalt. Si teníem un problema, a Vilassar de Dalt. Us podeu imaginar lo contents que estem que puguem venir aquí. A part de que és molt maco com a construcció, esperem que sigui molt maco també de dintre.
Sí que sortim guanyant. Tindrem un odontòleg aquí, que no el teníem, havíem d'anar a Vilassar de Mar, i ara el tindrem aquí. Tindrem psicòleg i psiquiatra, que ara venien un cop a la setmana amb un equipament municipal, estaran aquí. Tenim el fisioterapeuta, que estaran aquí. Hi ha una sala de salut comunitària on es podran fer xerrades, preparació de part.
Les noves instal·lacions són un nou edifici de 2 plantes de 800 metres quadrats. El centre ha suposat una inversió de 2,7 milions d'euros per part de la Generalitat de Catalunya i és un edifici d'aspecte modern i lluminós, pensat per fer l'espera més agradable pel pacient i confortable pels qui hi treballen.
€100 per persona, això és el que es gastarà de mitjana cada català durant les rebaixes d'hivern que arrenquen oficialment avui. Aquesta primera jornada els aparadors s'han omplert i els primers compradors s'han apressat a trobar abrics, jerseis i jaquetes a bon preu. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
Este dimecres han arrencat les rebaixes d'hivern i els comerços locals ja noten moviment. Els botiguers expliquen que els primers dies i els caps de setmana són els moments forts, en la gent buscant abrics, jerseis i jaquetes ben abrigades. Els compradors aprofiten les rebaixes per trobar bones oportunitats, però també per adquirir coses que ja tenien en ment o petits regals pendents de Reis.
Algun jersei, alguna cosa d'hivern que és important i val diners, doncs bueno, sempre t'estalvies alguna coseta.
I aprofitar les rebaixes per fer les compres que havíem retingut per el tema de Reis i tal, i mira, aprofitem les rebaixes per fer les compres de les coses que ens fan falta.
Justament els Reixos i això m'han portat diferents targetes regals i he vingut a pegar una miradeta a veure què hi havia, si estava tot el que volia.
Pel que fa a la despesa, la mitjana espanyola se situa en €104 per persona, la més alta fins ara, i a les Terres de l'Ebre els comerciants confirmen xifres similars.
I aquests darrers dies segurament hem rebut molts regals als de Reis, però no sempre l'encerten. En cas que vulguem retornar o canviar aquests regals, sabem però quins drets tenim com a consumidors. Hem de tenir clars alguns conceptes. Cristina Álvarez.
El primer que hem de saber és que els comerços no estan obligats a acceptar devolucions. Només si el producte és defectuós, si l'hem comprat online o si la botiga lliurement ho admet. La majoria de comerços ofereixen formes de devolució. Hem de conservar el tiquet de compra i posem d'acord, no cal que lavem el to. La solució és senzilla. Daniel Cebrián és tècnic de consum de la Diputació de Barcelona.
Simplement demanem un full oficial de reclamació. Tots els establiments comercials tenen l'obligació de tenir-ho a disposició del públic. Un cop imprim aquest full de reclamació, l'establiment té 30 30 dies per respondre. Si aquesta missió no ens termina de convèncer o no ens contesten, és llavors quan podem posar una reclamació a l'administració pública. El principi de proximitat s'ha de fer al servei de consum més proper al ciutadà, que sempre és el del seu ajuntament.
Al comerç de proximitat, els conflictes per devolucions són molt poc habituals. Creixen en les transaccions per internet, per l'alt volum. Per això és important assegurar-nos que comprem a llocs amb garanties.
En la crònica de successos, dues persones han mort aquesta matinada en dos incendis en habitatges, una a l'Hospitalet del Llobregat i l'altra a Constantí, el tarragonès.
En el cas de l'Hospitalet, la víctima és un home de 77 anys. Ara els Mossos investiguen les causes del foc que ha cremat completament una habitació i que ha obligat els veïns a passar la nit fora de casa.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Fons dels serveis socials municipals preveuen que les 7 persones que havien passat la nit al centre residencial d'estància limitada als Alps ja no hi tornin, ja sigui perquè poden tornar a casa seva o bé perquè poden quedar-se a casa de familiars. Recordem que els bombers rebien l'avís d'un incendi d'un habitatge a les 10 d'aquesta passada nit al carrer de la Uva, en un edifici de planta baixa i 6 pisos d'alçada. El resultat ha estat d'un home de 77 anys mort. És la segona víctima en menys d'un mes a la ciutat. Manel Escolar, cap de bombers de l'Hospitalet, ens dona un parell de consells en cas que es veiem en aquesta situació.
El foc li costa molt atravessar les portes, per tant, cada porta que tanquem és un impediment que posem perquè aquest foc eviti sortir del lloc on es troba, i si acaba sortint es trobarà una altra porta que li dificultarà encara més el pas per arribar, i l'altre és quedar-nos confinats a casa. Penseu que si ens quedem confinats a casa, una porta de fusta aguanta suficient mentre arriben els bombers, en aquest cas, doncs, per poder-se venir a donar i sortir en aquest cas.
Actualment, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc.
I en el cas de Constantí, el foc ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències i ha obligat a rescatar diversos veïns. La víctima mortal és un home de 54 anys. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
Els bombers han rebut l'avís a 2:15 de la matinada per un incendi en un edifici de 6 plantes al carrer dels Horts a Constantí. El foc ha cremat un habitatge de la quarta planta i ha propagat per façana fins l'habitatge de dalt de tot. Durant les tasques d'extinció s'ha localitzat un home de 54 anys sense vida a l'interior de l'immoble sinistrat. Els bombers s'han rescatat 4 persones i la resta de veïns s'han confinat amb seguretat. L'incendi s'ha donat per controlat a 2:00 de la matinada. El SEM ha atès 4 persones, 2 d'elles traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els Mossos investiguen les causes del foc.
I busquen 5 assaltants per robar joies i diners de casa d'una família de Colomers, al Baix Empordà, a punta de pistola.
Els fets han passat aquesta matinada. Els assaltants han lligat el pare de família i han regirat la casa. Les víctimes han avisat els Mossos pels vols de les 8 del matí i després que els assaltants marxessin de casa seva, on havien entrat pels vols a 5:15, amb armes de foc.
En cultura, el Teatre Lliure explora les dificultats de la comunicació amb l'obra Treballs Forçats de la companyia Samarcher. Des del 9 de gener, el muntatge posa al mateix nivell la llengua de signes i la paraula oral i l'acompanya d'un col·loqui pensat perquè persones sordes i oients dialoguin i s'entenguin. David Navarro.
A Treballs Forçats, dues persones, una de sorda i una altra d'oient, però que coneix la llengua de signes catalana, s'enfronten a escena. Davant d'una platea sorda i una altra d'oient, el so, les vibracions i el text projectat ajuden, com ha explicat l'artista Berta Frigola en veu d'una intèrpret, a que s'estableixi el diàleg entre les diverses maneres de comunicar-se.
La majoria pensem que només hi ha una forma, no?, de comunicació com la principal, la que emana, però hi ha unes altres que queden com supeditades o inferiors, no?, com per exemple podria ser la llengua de signes, no?, doncs seria una més. Parlem de l'esforç que s'ha de fer per a poder aconseguir aquesta bona comunicació, no?
El muntatge s'acompanya d'un col·loqui posterior que, segons el director Nico Jongen, ajuda a que espectadors sords i oients empatitzin.
Justament fas mal quan no fas les preguntes, quan no t'apropes. Aleshores, aquest col·loqui és un moment molt segur on tant el públic sord com el públic oient es poden fer preguntes entre ells.
L'obra, que s'emmarca en el projecte inclusiu Ànima Lliure, es podrà veure fins al 18 de gener.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En poc menys d'una hora el Barça comença la defensa del títol de la Supercopa d'Espanya, que és l'Aràbia Saudita, en format final a 4. Els blaugranes s'enfronten en la primera semifinal a l'Atlètic Club a partir de les 8 del vespre. Els de Hansi Flick, que van guanyar la competició l'any passat, hauran de guanyar aquest primer partit si volen passar a la final i aspirar a guanyar la 16a Supercopa de la seva història. Sobre el partit sentim el porter Joan García, que podria guanyar el primer títol amb el Barça.
Sí, bueno, molt motivats, tant l'equip com jo també personalment. Al final és el primer títol que podem aconseguir aquesta temporada, en el meu cas el primer que puc aconseguir amb aquest club. Llavors, molt motivats, treballant molt bé i amb moltes ganes d'aconseguir-lo.
Un partit del qual ja sabem l'11 del Barça i amb sorpresa de les grans, perquè Lamine Yamal comença des de la banqueta. Per tant, l'11 de Hansi Flick és amb Joan García a la porteria, defensa per Balde, Eric García, Pau Cubarsí i Jules Koundé, mig del camp per Frenkie de Jong, Pedri i Fermín, i en l'atac Rafinha, Ferran Torres i Bardagí, que en substitució, com dèiem, de Lamine Yamal a la banqueta. Un Barça que ha conegut aquest migdia que la setmana que ve disputarà els vuitens de final de la Copa del Rei a Santander contra el Racing. L'eliminatòria a partit únic es jugarà entre el 13 i el 15 de gener. El Real Madrid, per exemple, s'enfrontarà, visitarà el camp de l'Albacete. I a la Copa de la Reina hi haurà clàssic en els quarts de final de la competició. Madrid i Barça s'enfrontaran en aquesta eliminatòria a partit únic. De la seva banda, el Badalona Women visitarà la Reial Societat. Aquesta ronda es disputarà entre el 3 i el 5 de febrer. I encara en futbol, el Barça Atlètic busca des de les 6 assaltar la segona posició del grup 3 de la segona federació. El filial blaugrana rep el Johan Cruyff, com dèiem, des de les 6, al València B, en un partit que es recupera de la jornada 15. De moment, els blaugranes guanyen per 2-1. A la segona part, un triomf culer el situaria darrere del líder, el Poblense, que també ha jugat des de les 5, o ha jugat a les 5 de la tarda, i, per exemple, s'ha empatat el partit. Per tant, si el Barça guanya, se situaria, com dèiem, segon a 2 punts del Poblense. I en bàsquet, aquesta tarda, o aquest vespre, es tanca la primera volta de la Lliga Femenina, on l'Espar Girona vol acabar com a campiones d'hivern en aquesta última jornada, la primera volta. Les gironines visitant la pista del Guernica i han de guanyar si vol dependre d'elles mateixes per assolir aquest títol honorífic. També duel català entre la penya i el Cadí la Seu, de necessitats, perquè tots dos equips tenen 5 victòries. Aquesta jornada unificada comença a les 8 del vespre.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Propostes en Xarxa.
Si penseu que en el teatre només us obliga a mirar i escoltar, aneu ben equivocats. En el teatre és una experiència que es viu amb els 5 sentits, sobretot quan es tracta d'uns pastorets com els de Calaf. Els pastorets de Calaf són una de les representacions més antigues del text de Folc i Torres. Aquest any estan de celebració rodona, fan 100 anys. I un centenari requereix una celebració en majúscules. De fet, són cada cop més espectaculars. Al llarg dels anys han entrat en escena els efectes especials, la il·luminació i els grans decorats, que combinen a la perfecció amb les grans interpretacions dels actors amateurs que fan possible aquest espectacle. Més de 200 persones formen part dels Pastorets de Calaf, tant a dalt de l'escenari com darrere. Però, com dèiem, un centenari s'ha de celebrar com Déu mana. Per això, els dies 3 i 18 de gener es faran dues representacions excepcionals que comptaran amb la participació d'actors i actrius històrics. No faran l'obra sencera, però interpretaran una selecció d'escenes clàssiques que conviuran amb projectes audiovisuals i testimonis personals. Un homenatge únic i ben especial. Fins al 17 de gener podeu veure els Pastorets de Calaf. Més informació a pastoretsdecalaf.cat.
Sabies que... La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
La xarxa de comunicació local.
Podem dir que donarà compliment.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'acord amb el govern espanyol pel nou finançament és imminent, així ho ha assegurat avui la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, a les portes de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, Jordi Fortià.
Paneque demana que s'hi sumi Junts, però des de la formació la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, assegura que només acceptaran el concert econòmic.
Podem dir que donarà compliment als acords d'investidura que teníem i en particular a l'acord amb Esquerra Republicana sobre el finançament, que és una millora del finançament per Catalunya.
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
El govern espanyol reclama a la Unió Europea una resposta unitària a les amenaces de Trump d'annexionar-se Groenlàndia.
L'operació Venezuela i les ànsies annexionistes de Trump han centrat el primer Consell de Ministres de l'any. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana que Europa respongui amb una sola veu.
Es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía. Este es el momento de que Europa, y España trabaja para ello, alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra.
L'episodi de fred intens que encara afecta Catalunya ha d'anar a la baixa les properes hores, però entrarà en acció un nou element, el vent.
Ja s'ha activat l'alerta del Pla Vencat en previsió de fortes ratxes aquesta tarda i demà.
En cultura, el Teatre Lliure explora les dificultats de la comunicació amb l'obra Treballs Forçats.
El muntatge posa al mateix nivell la llengua de signes i la paraula oral i l'acompanya d'un col·loqui pensat perquè persones sordes i oients dialoguin i s'entenguin. Ho explica l'artista Berta Frigola.
La majoria en pensem que només hi ha una forma, no, de comunicació com la principal, la que emana, però hi ha unes altres que queden com supeditades o inferiors, no? Com per exemple podria ser la llengua de signes, no? Doncs seria una més. Parlem de l'esforç que s'ha de fer per poder aconseguir aquesta bona comunicació, no?
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol ser a la final de la Supercopa.
I ho faran sense Lamine Yamal. Els blaugranes disputen la primera semifinal de la competició contra l'Athletic Club a partir de les 8 del vespre a Lleida, a l'Aràbia Saudita. A sumar el segon títol consecutiu d'aquest trofeu és el gran objectiu dels de Hansi Flick, que primer hauran de superar els bilbaïns si es volen plantar a la final de diumenge. Un Barça que ja sap que jugarà els vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Racing de Santander. A la Copa de la Reina hi haurà clàssic, els quarts de final. Madrid i Barça s'enfrontaran en una de les eliminatòries, mentre que el Badalona Women es veurà les cares amb la Reial Societat a Sant Sebastià.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do una altra vegada la fresca que hem tingut aquest dimecres. Temperatura que, malgrat el sol, s'ha enfilat poc per sobre dels 10-11 graus on més ha pujat aquesta temperatura. A més, el vent comença a ser ja més notori a moltes comarques i, per tant, la sensació de fred és molt marcada. Hem dit fins i tot d'algunes nevades les properes hores, però a l'Alt Pirineu. Aniran caient al llarg d'aquest vespre, aquesta propera nit, i també el dijous, però sempre en aquestes cotes més altes de l'Alt Pirineu, no nevarà a la resta del país. El que sí que tindrem el dijous al matí, de fet aquesta matinada també, seran alguns núvols enganxats a la Catalunya central, amb alguna boira gebradora, per tant molta precaució al volant en aquesta zona, sobretot a l'altiplà central, i el vent molt insistent a les comarques de Tarragona i de Barcelona. La tarda del dijous, momentàniament, aquest vent anirà a menys i la temperatura pujarà una mica. Serà un ambient fred el que tindrem el dijous, però ja força menys que avui o ahir, Dia de Reis. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant d'un problema que hi ha, un accident, en concret a la P7, a l'Ametlla de Mar, on pel vent un turisme que transportava un remolc ha volcat aquest darrer i hi ha un carril tallat i gairebé 3 quilòmetres de lentitud. S'afegeix també un altre accident a la C16 a la zona de Gironella, la 9, cap a Guardiola, on es fa pas alternatiu, i pel que fa a l'àrea metropolitana la situació ha millorat a força. Tot just tenim ara a la C32 un carril tallat a Esplugues perquè s'està fent neteja de via després de que hi ha hagut un problema amb una crema d'un vehicle, i els accessos nord, la C33 i la C58, presenten aturades de Montcada cap a Trinitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'acord amb el govern espanyol pel nou finançament és imminent. Així ho ha assegurat avui la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, a les portes de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
El govern assegura que el nou finançament per a Catalunya millora l'actual de manera substancial i respecta el criteri d'ordinalitat, és a dir, s'equilibra el que es dona amb el que es rep. L'executiu diu que som en la recta final perquè el govern espanyol el doni a conèixer. En aquest sentit, la reunió de demà entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras serà decisiva.
L'executiu anima, a més, a Junts i a la resta de partits catalans a donar-hi suport quan es debati al Congrés dels Diputats, tot i que per ara els de Carles Puigdemont rebutgen l'actual acord. Mont Carvajal.
El nou model de finançament es coneixerà demà després de la reunió entre el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i el president espanyol Pedro Sánchez, o si més no, en els pròxims dies com a màxim. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que som a la recta final i que el nou model suposa una millora substancial per Catalunya i respecte a l'ordinalitat. Paneque no ha volgut entrar en xifres, però els republicans han situat avui en gairebé 5.000 milions d'euros extres.
Pel que fa a Catalunya, podem dir que donarà compliment als acords d'investidura que tenia i en particular a l'acord amb Esquerra Republicana sobre el finançament, que és una millora del finançament per Catalunya, sense entrar en xifres concretes, que, com hem dit sempre, no volem privilegis, hi ha d'haver una quota de solidaritat, però és evident que hi ha d'haver un criteri que s'ajusti o que faci que s'ajusti a allò que generem en forma de riquesa i d'activitat econòmica respecte a allò que rep Catalunya.
Paneque ha dit que seria estrany que després de 12 anys Junts i la resta de grups catalans no veiessin una oportunitat històrica en aquest nou model de finançament, i els ha animat a respondre només una pregunta per donar-hi suport. Millora o no el finançament de Catalunya actual?
També aquest dimecres la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha parlat de la reunió de demà entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras.
Des de l'executiu central es recorda que el nou sistema de finançament donarà més recursos econòmics a totes les comunitats autònomes.
La reunió se celebrará y versará sobre, indudablemente, sobre el contexto internacional que estamos viviendo, también, por supuesto, sobre el seguimiento del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y también, por supuesto, con la agenda lo que resta de legislatura de este gobierno progresista. Pues es una reunión que se enmarca en ese contexto. Indudablemente, como saben, la vicepresidenta primera del gobierno está preparando un modelo de financiación autonómica que dé más recursos a todas las comunidades autónomas.
I dèiem en portada, Junts per Catalunya ha tornat a rebutjar la proposta de finançament singular que preveuen presentar aquesta mateixa setmana Esquerra i el PSOE. Els de Carles Puigdemont asseguren que l'únic model que avalaran serà el del concert econòmic. Jordi Casino.
Així ho ha assegurat aquest dimecres la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, que ha volgut deixar molt clar que tot el que sigui menys serà un engany i que amb els seus vots, que seran decisius, només donaran suport a un model com el que tenen al País Basc i Navarra.
Instem a Oriol Junqueras davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. Un concert econòmic català, com també tenen els bascos, pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts.
D'altra banda, la presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales, ha criticat la manca de lideratge del president Salvador Illa en aquesta carpeta, tot assegurant que no ha formulat cap proposta concreta i que no ha liderat la posició de la Generalitat.
I per la seva banda, també el vicesecretari d'Economia del Partit Popular, Juan Bravo, ha reiterat el rebuig de la seva formació a un model de finançament singular per Catalunya, que ha titllat d'una compra de vots del PSOE als partits independentistes.
Bravo ha insistit que qualsevol reforma del sistema de finançament autonòmic ha d'abordar-se de manera multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera i no mitjançant pactes bilaterals i reservats entre el govern central i una sola comunitat.
Nosotros lo que queremos es hablar, pero un sistema de financiación en el que se hable en el Consejo de Política Fiscal, no en bilaterales. Se hable delante de todo el mundo. Acuérdese que nosotros nos levantamos porque no estamos de acuerdo con la bilateralidad. Estamos de acuerdo que todo se puede hablar. Todos los territorios tienen sus especificidades y hay que atenderlas y hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo la realidad de una comunidad autónoma con la otra, pero todo se tiene que hablar en un marco de la confianza y no utilizarlo para la compra política de votos, que es lo que están haciendo. Sentarse con Esquerra Republicana para intentar comprar los votos a favor de Sánchez o a favor de Illa.
Encara en clau política, el govern espanyol ha reclamat a la Unió Europea una resposta unitària a les amenaces de Donald Trump d'annexionar-se Groenlàndia. Carina Bellbé.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reafirmat la posició del govern espanyol en la crisi de Veneçuela, centrada en la necessitat de defensar el dret internacional i la sobirania dels estats. Segons Álvarez, el futur de Veneçuela s'ha de construir a través del diàleg i de mitjans pacífics i a través també del rebuig de qualsevol acció que no respecti la seva sobirania. Pel que fa a les amenaces de Donald Trump per annexionar-se a Groenlàndia, ni que sigui per la força si cal, Álvarez ha reclamat respecte al líder americà a la sobirania de Dinamarca i ha demanat unitat a la Unió Europea en política exterior, perdona, diu, una resposta a les amenaces americanes.
Es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía. Este es el momento de que Europa, y España trabaja para ello, alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra.
Álvarez també ha confirmat que el govern iniciarà una ronda de contactes amb tots els grups polítics per enviar tropes a Ucraïna, un cop es tanqui l'acord de pau en el primer Consell de Ministres de l'any. També s'ha confirmat la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest 2026 en el 2,2%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'episodi de fred intens que afecta Catalunya ja va a la baixa, però són molts els municipis que mantenen activats els plans iglú, i és que les properes hores han d'entrar fortes ratxes de vent que ja han fet activar l'alerta del Pla Vencat.
A la ciutat de Barcelona s'ha viscut la nit més freda en gairebé 3 anys i l'Ajuntament manté en marxa l'operació fred per oferir allotjament a les persones que dormen al ras. S'han habilitat fins a 200 places en equipaments municipals. 14 professionals han patrullat aquesta matinada i ho faran també la pròxima pels carrers de la ciutat per tal de contactar amb persones que dormen a l'aire lliure i oferir-los allotjament.
De fet, la Fundació Arrels ha denunciat que aquesta passada mitjanit ha mort un home sense sostre de 55 anys a causa del fred.
Els Mossos mantenen oberta una investigació per esbrinar les causes de la mort i, tot i que no es descarta aquesta hipòtesi, encara no s'ha confirmat.
I mentrestant, a Badalona, prop d'una cinquantena de persones continuen pernoctant sota el pont de l'autopista C31 al barri de Sant Roc, 22 dies després del desallotjament del B9. Tot i que al llarg d'aquesta setmana s'han pogut reubicar a més d'un centenar de persones, les entitats socials continuen treballant per posar fi a aquesta situació agreujada pel pic de fred. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
Les persones que encara pernocten sota el pont de la C31 veuen com amb el pas dels dies perden l'esperança de trobar una solució. A més, les condicions meteorològiques adverses han agreujat la seva situació incrementant els riscos i les dificultats de viure en aquest indret. Tot i que no es disposa d'una xifra exacta de les persones que encara viuen sota el pont, des de Badalona Acull asseguren que continuen donant-lo suport i que el procés es troba en una fase final que depèn de l'Ajuntament. Ho ha explicat Carles Sagués des del Badalona Acull al Badalona Matí.
I ara, a l'última fase amb la que estem, és des de fa uns 4 o 5 dies, on Drets Socials, Generalitat, es van reunir amb Serveis Socials Badalona i es va acordar que el seguiment de les persones que encara estaven per rellotjar ja era a càrrec de l'Ajuntament de Badalona.
Tornar a la rutina després dels dies festius, l'entitat espera que la situació es pugui desencallar i que apareguin alternatives i solucions pels desallotjats que encara dormen sota el pont de l'autopista.
El govern espanyol proposa pujar el salari mínim interprofessional un 3,1%.
Així ho ha traslladat l'executiu a la mesa del diàleg social, de manera que amb aquesta retribució s'apujaria 37 euros bruts fins a situar-se en els 1.221 euros mensuals amb 14 pagues. A més, la proposta exclou les persones que cobren el salari mínim de tributar.
Més coses, nou focus de dermatosi nodular confirmat a l'Alt Empordà. Es tracta d'una explotació extensiva d'un cens aproximat de 106 animals.
S'han confirmat 4 animals infectats. Ara s'amplia el ràdio de restriccions que afectarà municipis que demà haurien quedat lliures. Les restriccions duraran 45 dies més si no es detecta cap nou focus. Dels 180 municipis afectats pel primer brot del passat mes d'octubre, 22 municipis aixequen restriccions, però es mantenen encara per 158 més, entre ells aquests afectats pel focus detectat ara.
Salut retira l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris, sociosanitaris i residències a partir d'avui mateix.
La decisió s'ha pres per la millora sostinguda de la situació de la grip, amb una evolució també favorable dels ingressos hospitalaris. Malgrat tot, el govern segueix recomanant l'ús de la mascareta en aquelles persones que tinguin símptomes i que estiguin en l'àmbit sanitari o sociosanitari.
I encara en l'àmbit sanitari, la Marató de Donació de Sang de Catalunya donarà demà el tret de sortida amb l'objectiu de superar les 10.000 donacions. Fins al 17 de gener hi haurà un centenar de punts habilitats en 80 municipis d'arreu del territori. El Banc de Sang fa una crida a donar, sobretot pels més joves, ja que falta relleu generacional. Girona FM, Pau Villafanyer.
Aquest any 2026, més de 70.000 persones necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinent de la donació. I caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats. Davant d'aquesta previsió, la Marató convida a donar als principals hospitals catalans i a 102 campanyes de donació en més de 80 municipis d'arreu del territori. Anna Millán és la directora del Banc de Sang i Teixits.
Diem que la sang caduca, però els malalts no fan vacances i, per tant, la sang sempre és necessària. De fet, per nosaltres, la Marató és la nostra feina. Festa Major és la crida més intensa que fem des del Banc de Sang i Teixits. En aquest moment doncs, tenim un estoc per entre 5 i 6 dies. És una mica per sota de l'ideal, que seria entre 7 i 8 dies, i això vol dir que no és que haguem tingut cap problema perquè cap pacient sigui atès, però sí que hem d'intensificar una mica les donacions i per això fem aquesta campanya.
Amb el lema "El vincle que ens fa immensos", la Marató tindrà lloc del 8 al 17 de gener amb l'objectiu de remuntar les reserves de sang que per Nadal baixen un 20%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
100 euros per persona, això és el que es gastarà de mitjana cada català durant les rebaixes d'hivern que arrenquen oficialment avui. Aquesta primera jornada els aparadors s'han omplert i els primers compradors s'han apressat a trobar abrics i jerseis a bon preu. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els comerços poden decidir per ells mateixos els terminis, el percentatge de descompte i a quins articles ho apliquen en funció de les seves necessitats. Per això, moltes botigues havien avançat les rebaixes per animar el final de la campanya de Nadal i les compres de Reis. Però d'altres, sobretot els petits comerços, comencen aquest 7 de gener i amb descomptes tímids del 10 al 50%. Escoltem l'opinió d'algunes botigueres.
avui és el dia que comencem rebaixes. Avui hem tret tot l'aparador de Nadal, tot el que és festes ja està fora, i aquí és on comencen oficialment les rebaixes.
Avui és el primer dia, han començat avui.
Els consumidors fan servir els descomptes per renovar la roba d'abric i fer front a les baixes temperatures.
Vinc a buscar un abric que sigui adequat pel fred que tenim.
Sí que voy a aprovechar la rebaja, sobre todo una prenda que antes costaba muchísimo más dinero y que sea un fondo de armario. Yo creo que es lo más interesante para las rebajas.
I és que aquesta vegada es poden aprofitar les rebaixes per equipar-se pel fred.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica de successos, dues persones han mort aquesta matinada en dos incendis en habitatges, un a l'Hospitalet del Llobregat i l'altre a Constantí, al Tarragonès.
En el cas de l'Hospitalet, la víctima és un home de 77 anys. Ara els Mossos investiguen les causes del foc que ha cremat completament una habitació i que ha obligat els veïns a passar la nit fora de casa.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Fons dels serveis socials municipals preveuen que les 7 persones que havien passat la nit al centre residencial d'estància limitada als Alps ja no hi tornin, ja sigui perquè poden tornar a casa seva o poden quedar-se a casa de familiars. Recordem que els bombers rebien l'avís d'un incendi d'un habitatge a les 10 d'aquesta passada nit al carrer de la Uva, en un edifici de planta baixa i 6 pisos d'alçada. El resultat ha estat d'un home de 77 anys mort. És la segona víctima en menys d'un mes a la ciutat. Manel Escolà, cap de bombers de l'Hospitalet, ens dona un parell de consells en cas que es veiem en aquesta situació.
El foc li costa molt travessar les portes, per tant, cada porta que tanquem és un impediment que posem perquè aquest foc eviti sortir del lloc on es troba, i si acaba sortint es trobarà una altra porta que li dificultarà encara més el pas per arribar, i l'altre és quedar-nos confinats a casa. Penseu que si ens quedem confinats a casa, una porta de fusta aguanta suficient mentre arriben els bombers, en aquest cas, doncs, per poder-vos venir a donar i sortir en aquest cas.
Actualment, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc.
I en el cas de Constantí, el foc ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències i ha obligat a rescatar diversos veïns. La víctima mortal és un home de 54 anys. Constantí, Ràdio Noèlia Silvero.
Els bombers han rebut l'avís a 2:15 de la matinada per un incendi en un edifici de 6 plantes al carrer dels Horts a Constantí. El foc ha cremat un habitatge de la quarta planta i ha propagat per façana fins l'habitatge de dalt de tot. Durant les tasques d'extinció s'ha localitzat un home de 54 anys sense vida a l'interior de l'immoble sinistrat. Els bombers s'han rescatat 4 persones i la resta de veïns s'han confinat amb seguretat. L'incendi s'ha donat per controlat a les 2 de la matinada. El SEM ha atès 4 persones, 2 d'elles traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els Mossos investiguen les causes del foc.
Més coses en successos. Busquen 5 assaltants per robar joies i diners de casa d'una família de Colomers al Baix Empordà a punta de pistola.
Els fets han passat aquesta matinada. Els assaltants han lligat el pare de família i han regirat la casa. Les víctimes han avisat els Mossos pels vols de les 8 del matí, després que els assaltants marxessin de casa seva on havien entrat pels vols de 5:15, amb armes a foc.
En cultura, el Teatre Lliure explora les dificultats de la comunicació amb l'obra Treballs Forçats. Des del 9 de gener, el muntatge posa al mateix nivell la llengua de signes i la paraula oral i l'acompanya d'un col·loqui pensat perquè persones sordes i oients dialoguin i s'entenguin. David Navarro.
A Treballs Forçats, dues persones, una de sorda i una altra d'oient, però que coneix la llengua de signes catalana, s'enfronten a escena. Davant una platea sorda i una altra d'oient, el so, les vibracions i el text projectat ajuden, com ha explicat l'artista Berta Frigola, amb veu d'una intèrpret, a que s'estableixi el diàleg entre les diverses maneres de comunicar-se.
La majoria en pensem que només hi ha una forma, no?, de comunicació com la principal, la que emana, però hi ha unes altres que queden com supeditades o inferiors, no? Com per exemple podria ser la llengua de signes, no? Doncs seria una més. Parlem de l'esforç que s'ha de fer per poder aconseguir aquesta bona comunicació, no?
El muntatge s'acompanya d'un col·loqui posterior que, segons el director Nico Jongen, ajuda a que espectadors sords i oients empatitzin.
Justament fas mal quan no fas les preguntes, quan no t'apropes. Aleshores, aquest col·loqui és un moment molt segur on tant el públic sord com el públic oient es poden fer preguntes entre ells.
L'obra, que s'emmarca en el projecte inclusiu Ànima Lliure, es podrà veure fins al 18 de gener.
I el filòsof i teòleg Francesc Torralba ha guanyat el Premi Josep Pla amb l'assaig Anatomia de l'Esperança. També l'escriptor David Uclés s'ha endut el Premi Nadal amb la novel·la La ciudad de las luces muertas.
tots dos han rebut el premi durant la tradicional vetllada literària que se celebra cada 6 de gener a l'Hotel Palace de Barcelona. L'obra de Torralba vol ser un mapa per orientar-se en temps d'incertesa a partir de la filosofia, la literatura i l'experiència humana. Per la seva banda, la novel·la Ducles comença en una Barcelona de postguerra envoltada en la foscor i creua èpoques i personatges històrics amb l'objectiu de tornar la llum a la ciutat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En poc menys d'una hora el Barça comença la defensa del títol de la Supercopa d'Espanya que es disputa a Lleida, a l'Aràbia Saudita, en format final a 4. Els blaugranes s'enfronten en la primera semifinal a l'Atlètic Club a partir de les 8 del vespre. Els de Hansi Flick, que van guanyar la competició l'any passat, hauran de guanyar aquest primer partit si volen passar a la final i aspirar a guanyar la 16a Supercopa de la seva història. Sobre el partit, sentim el porter Joan Garcia, que podria guanyar el primer títol amb el Barça.
Sí, bueno, molt motivats, tant l'equip com jo també personalment. Al final és el primer títol que podem aconseguir aquesta temporada, en el meu cas el primer que puc aconseguir amb aquest club. Llavors, molt motivats, treballant molt bé i amb moltes ganes d'aconseguir-lo.
Un Barça que sortirà l'11 sense Lamine Yamal, que ho farà o que començarà des de la banqueta. L'11 de Hansi Flick és amb Pau García a la porteria, amb Balde, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé a la defensa, mig del camp per Frenkie de Jong, Rafinha i Pedri, i a la davantera Fermín, Ferran Torres i Roni Bardají. El partit, com dèiem, començarà d'aquí poc més de 5 minuts. Un Barça que ha conegut aquest migdia que el Racing de Santander serà el seu rival en els vuitens de final de la Copa del Rei i que jugarà la setmana que ve a partit únic entre el 13 i el 15 de gener. A la Copa de la Reina hi haurà clàssic en els quarts de final de la competició. Madrid i Barça s'enfrontaran en aquesta eliminatòria a partit únic. De la seva banda, el Badalona Women visitarà la Reial Societat. Aquesta ronda es disputarà entre el 3 i el 5 de febrer. Encara en futbol, hi ha partit i s'acaba de finalitzar el partit que havien de recuperar de la 15a jornada de la segona federació del grup tercer. El Barça B finalment ha empatat a 2 davant el València B i, per tant, continua, se situa en aquest cas tercer a la classificació a 4 punts del líder, el Poblense. En bàsquet, l'Espart Girona vol acabar com a campiones d'hivern en l'última jornada de la primera volta de la Lliga Femenina. Les gironines visiten la pista del Guernica i han de guanyar si volen dependre d'elles mateixes per assolir aquest títol honorífic. Pau Villafanya, Girona FM.
Després de l'espectacular victòria en el clàssic contra el Perfumeries Avenida, les gironines no descansen i disputaran avui la 15a jornada de Lliga contra un Guernica que busca apropar-se a les posicions de Copa de la Reina. Roberto Íñiguez, que no tindrà baixes pel partit, va explicar la prèvia que veu bé a les seves jugadores.
Con un puntito de fatiga por todo lo que vas acumulando, pero todavía veo a la gente bien, ¿no? Y sabiendo que podemos mejorar las cosas, ¿no? Que aún tenemos, bueno, mucho margen de mejora, con lo que nos hace estar positivos de que tenemos que seguir trabajando y mejorando.
Íñiguez també va voler tancar la polèmica arbitral fent autocrítica després de la seva expulsió al clàssic contra l'Avenida. El partit avui a Guernica a partir de les 8 del vespre.
I a la mateixa hora també es disputarà el duel català entre la Penya i el Cadí la Seu, un partit de necessitats. I dos apunts més de futbol sala. El Barça acaba de guanyar 5-2 a l'Inter Movistar en el per seguir pressionant el líder del Pozo Murcia i, per tant, es manté a 3 punts dels murcians. I a la primera divisió femenina, la 13a jornada es tanca aquesta nit amb un duel català entre la Penya Esplugues i el Mamut Les Corts, partit de la zona baixa de la classificació que comença a les 9 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. Yeah.
ciutats i barris oscurs. Són l'ocis que sale, l'ània és orgull, on el respecte es parla pels ulls. I la virtut, l'actitud, no donar per perdut. Així l'esquena plena de sacrifici. No és el destí, és l'ofici. De litres i part, de xafar asfalt, envoltat tant de munt per voreixer prat. I ells, bam, bam, fardant el que fan. I jo, tam, tam, passant i passant. I ells, bang, bang, caiguen al costat. I jo, vull deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari. Traficant de versos, sense intermediaris. Ficant-li amunt i alegria este calvari. Pató és l'estarrat i prima més un santuari.
Se fos repartim des de nata a la costa quan veiem en el beat.
Yo, ei, qui ha deixat les cròniques d'una ciutat en tinta? La realitat distinta de com vostè la pinta. Fer les lletres tristes poso l'ànima contenta. Cronistes de barri, finals dels 90. I és que cantando yo me pongo bien. La vida va mucho mejor y es disfruta. I ara esta eufòria està fora de control, perquè arribar a fi de mes sempre ha estat mal. La vida puta, s'ha torcat el whisky de la barba en la corbata. Un senyor que diu que he de posar-me noves metes. Jo ja sol sis de casa per rodar en bicicleta. I tinc ganes de tot menys de preparar maletes. Callar i esperar al carrer i a la grupeta. Religió de bar, birra, olives i bocata. Si pregunta massa sols és persona indiscreta. I si miren massa i són parelletes que són secreta.
Si tens apreta, sàpiguen les dents. I que s'estem contra corrent. Ei, prim, la sofó repartim des de nata a la costa quan veiem en el beat.
La xarxa.
But I am